COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres. Us explico una història des de fa molt de temps. Des que fa molt de temps que va posar-se en marxa. De fet, mireu. L'any 1913, concretament el dia 31 de març de 1913, va néixer a Barcelona una dona al que li van posar el nom Maria Josep, de cognoms Colomer i Luque. Maria Josep Colomer i Luque, més coneguda com Mari Pepa Colomer. Bé, qui és aquesta dona? Doncs aquesta dona és una de les pioneres de l'aviació espanyola. És una de les pioneres, i amb freqüència, i això va en funció de les fonts que puguis consultar, moltes d'aquestes fonts la consideren com la primera dona espanyola en obtenir la llicència oficial de pilot l'any 1931 i la primera dona instructora en navegació a Espanya, navegació aèria a Espanya. Bé, és tot un què, tota una pionera. Va ser... Hi ha d'altres. Jo parlo de la pare Mari Pepa Colomer perquè ens toca parlar de la gent d'aquí, en aquest cas. Va ser una catalana, en aquest cas. Però arreu d'Espanya hi havia unes quantes dones que, i per això dic que en funció de la font que visitis, doncs hi ha dubtes. El cas és que no estem parlant de moltes, estem parlant d'un petit grapat de dones que en aquell moment van ser unes malotes. Perquè això era ser una malota, eh? En aquella època. Ara, que és una qüestió que dius, bé, una dona pilot d'avió... Bé, possiblement queda una mica més d'atenció perquè la dona està entrant en un món que habitualment era d'homes. En aquest cas eren comandants, eren homes, i cada cop més hi ha més dones. Afortunadament tot això s'equilibra, no? Bé, la Mari Pepa Colomer, fixeu-vos que fins i tot ser una bona pilot durant la Guerra Civil espanyola, doncs no li van permetre pilotar un avió de combat. Els famosos Mosca o Chatos de la zona republicana, que era on estava ella, doncs no li estava permès pilotar aquests avions de combat. Llavors, què feia aquesta dona? Perquè era una pilot, i en un temps de guerra, com en aquell moment, doncs era necessari tot el coneixement. Bé, podeu imaginar que grans pilots, en un moment on l'aviació estava, no en els seus inicis, perquè ja havia passat la Primera Guerra Mundial, però estava en ple desenvolupament, doncs no hi havia gaires pilots. Doncs la Mari Pepa Colomer va ser destinada a avions correu, d'aquests que portaven doncs mercaderies, ferits del front cap a la retaguardia, portar subministres, correu. No li van permetre mai pujar un avió de combat. Bé, ara les coses afortunadament han canviat. I la dona, afortunadament, afronta aquests reptes amb ganes. I avui en dia cada cop és més habitual doncs veure dones en professions que habitualment eren masculines. En aquest cas parlem de l'aviació i en parlem amb una comandant d'avió. Una comandant de línia aèria comercial, concretament és pilot d'Iberia, és comandant d'un avió d'Iberia. Ja fa 22 anys, ja porta una carrera a les seves esquenes, eh? Ella es diu Marta Checa i és comandant d'avió a Iberia. Comandant Marta Checa, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días a todos.
Gracias por estar aquí con nosotros, Marta. Oye, ¿tú cómo empezaste? ¿Cómo pensaste, ostras, me gustaría dedicarme a esto de pilotar aviones? ¿Cómo se despierta ese gusanillo?
Bueno, esta profesión la verdad que es muy vocacional y muchos de nosotros tenemos siempre algún tipo de contacto con la aviación. Son poquitos los casos que no tienen ese contacto y luchan por esta profesión porque es un poco desconocido el acceso, ¿no? Yo tuve la suerte de nacer cerquita del aeropuerto de Madrid-Barajas, la Alameda 2-1, un barrio que es casi colindante al aeropuerto. ¿Mm? Y cuando era pequeñita, por casualidades del destino, mi madre, que era de fuera de Madrid, acudió a un locutorio para poder llamar a casa y en ese locutorio estaba pegadita una vitrina, o sea, un cristal enorme que daba la plataforma plataforma del aeropuerto y ahí me tiré muchas horas junto a mi hermano de pequeña poniendo la nariz apoyada en el cristal, ¿no? Y ese fue nuestro primer enamoramiento, digamos, por los aviones. Mi hermano, que es un Tauro fuerte, pues desde pequeña dijo que quería ser piloto y yo, como pues en mi época eso era como algo, no sé, intangible para las chicas, pues azafata. Y así empezamos a crecer, piloto azafata, hasta que un poquito ya más adelante sí tuvimos la posibilidad de montar, o sea, de tener contacto con la aviación. Y yo con 16 años tuve la oportunidad de montarme una avioneta con mi hermano y yo digo que siempre que no aterricé, que me quedé allá arriba enamorada de la profesión.
Qué guay, qué chulo. Porque tú llevas 22, 23 años, ¿llevas?
Pues mira, empecé mi formación en el 92 y me uní a Iberia en el 99. Yo siempre digo que soy del siglo pasado. Sí, el 10 de mayo del 99. Oye, sí, es una fecha. Todo el mundo que está en Iberia, sí, digamos, tiene su fecha de entrada marcada en el calendario de la vida, que digo yo. 10 de mayo del 99.
Y Marta, ¿cuánto se tarda en formarte para ser piloto de avión?
Bueno, pues a lo largo de la historia también, ya te digo, desde el siglo pasado ahora, pues ha cambiado mucho, ¿no? Antes mucha gente venía, accedía a través del ejército y hacía su formación inicial allí, estamos hablando del siglo pasado prácticamente. ¿Sí? Todavía hay gente que sí que después de cumplir una serie de años en el ejército se pasa al tema civil, pero ahora lo normal es que los chavales acudan a las diferentes escuelas y formaciones que hay. Hay algunas que combinan una formación universitaria para salir ya directamente con un grado universitario y todas las licencias para poder empezar a ejercer la profesión, y otra rama, digamos, más inferior es acudir a una escuela y que te proporcione todas las licencias necesarias para poder optar a una compañía aérea.
Oye, Marta, hay muchos que dicen, no, es que ahora, hoy en día los aviones vuelan solos, casi, casi. ¿Esto es verdad o no? No quiero ofenderte, bueno, no te enfades conmigo, no, por la pregunta, que no es cuestión de menospreciar ni mucho menos el factor humano, ni mucho menos.
Gracias a que la ingeniería, que cada vez es, como dices, más perfeccionada, más eficiente, los aviones con los que disponemos ahora, por supuesto, son más seguros que los que teníamos antes, ¿no? Es una forma distinta, a lo mejor, de volar, pero siempre está el vuelo manual. Es decir, un piloto siempre está entrenado para poder acceder a su avión de forma manual. Y nos entrenamos duramente para ello. ¿Por qué? Porque estamos dos pilotos en cabina. Y esos dos pilotos, no sé si sabéis, en aviación, todo lo que es importante en un avión siempre está con redundancia. Es decir, doble o triplicado, y lo mismo pasa con las personas, ¿no? Nuestra formación es para actuar ante cualquier tipo de fallo que se nos pueda dar un avión, y podemos volar el avión sin ningún tipo de automatismo, y para eso estamos entrenados.
De acuerdo, porque habitualmente los vuelos comerciales supongo que tienen muchos automatismos, ¿no?, que os ayudan precisamente en vuestro trabajo y que la cosa sea más fácil de llevar.
Correcto. Tenemos primero duplicados, triplicados, automatizados, parametrizados, vigilados y digamos de backup. Es decir, que si en algún momento alguno de los sistemas falla, siempre hay algo que se hace cargo. Incluso con el control aéreo. Es decir, si el control aéreo tuviera un fallo, con una coordinación mala con nosotros o con un avión que no hiciera correctamente las instrucciones que está seguido, también tenemos sistemas de backup para protegernos en caso de un error humano.
Claro. Es igual pilotar un avión, me refiero a una línea comercial civil, ¿un avión más pequeño que uno muy grande? ¿Sería lo mismo o no?
Bueno, lógicamente los aviones más grandes son más complejos, ¿no? Y realizan vuelos de mayor distancia por lo natural. Por lo tanto, tienen operaciones también de por sí más complejas, ¿no? Pero lo que es el control manual, digamos, o el manejo manual, es muy similar en unos a otros.
O sea, cambiaría el tamaño, ¿no?
El tamaño, lógicamente, tiene más complejidad. Sí. El vuelo que realizan es más complejo, pues porque estamos volando sobre zonas desérticas o sobre océanos. Es decir, tiene unas complejidades adicionales. Pero si me preguntas a la hora de que un piloto pueda realizar un despegue, un aterrizaje, bueno, es muy parecido.
De acuerdo.
Lógicamente, un avión que pesa 120 toneladas no es igual que uno que pesaría 20, ¿no? Pero es escalable, es como si cogieras un coche utilitario y cogieras un tráiler. Es más complejo, no la conducción, sino que tienes que maniobrar por ciertos sitios con un tráiler, ¿no? Que en el otro sitio es menos complejo. Claro. Pero la técnica es muy parecida.
Bueno, se entiende perfecto. El paralelismo que acabas de hacer es perfecto para entenderlo. Oye, Marta, ¿cómo ha evolucionado la seguridad aérea? Porque desde los atentados, recuerdo los años 70 del siglo pasado, que había un montón de secuestros de aviones, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha ido evolucionando esta seguridad a bordo, dentro del avión?
Bueno, el pilar de la aviación siempre es y será la seguridad, ¿no? Está metido en el ADN de toda la industria, desde los fabricantes, los diseñadores, todo el personal de mantenimiento y, por supuesto, los aviadores, ¿no? La seguridad es nuestro pilar. la aviación reacciona ante cualquier amenaza de forma instantánea. Desde un accidente que pueda provocarse, se analiza minuciosamente para evitar que pueda volver a repetirse en el futuro. Cuando ocurrió lo del 11S, no estábamos sí. tan preparados, digamos, para ese tipo de terrorismo, ¿no? Ese terrorismo tan salvaje, ¿no? ¿Qué pasó? Que la aviación reaccionó y puso encima las medidas necesarias para poder evitar que esto volviera a ponerlo y ponerlo lo más difícil que se pueda, ¿no? Y así se hizo, se blindaron desde las cabinas de los aviones, se hace un registro de quién puede acceder y no puede acceder a un avión, no se dan alegremente tarjetas de acceso a zonas de seguridad, se blindan todos los controles de seguridad para que las personas que acceden al lado aire de un aeropuerto, que digamos que es el aire, el lado blindado en cuestiones de security, pues esté controlado.
Marta, claro, volviendo un poco a lo que me explicabas al principio, ¿no? Que es muy vocacional, y entiendo que debe ser vocacional también por la conciliación familiar. ¿Esto cómo se lleva? Porque hoy estés aquí, mañana estés en Buenos Aires. ¿Esto cómo se lleva?
Bueno, la conciliación familiar, yo creo que si le preguntas a cualquier trabajador se va a decir que nunca es suficiente, ¿no? Pero fíjate, yo creo que depende un poco también de qué compañía aérea trabajas. Yo siempre he dicho que a Iberia le deberé dos cosas. La primera es dejarme ejercer mi profesión, ¿no? Y poder ser un profesional como yo ni siquiera hubiese soñado cuando empecé en esta industria, ¿no? Pero también tengo que decir que me ha permitido compatibilizar. Yo tengo dos hijos maravillosos, que yo siempre digo que son mis mejores proyectos de vida. ¿Sí? Y me permitió reducir mi jornada laboral y estar con ellos, sin ningún tipo de contraprestación, ¿no? Libremente, hasta que ellos tuvieron 12 años. Por lo tanto, yo no puedo decir más que estar agradecida. Ya te digo que no es así en todos los sitios, pero que la tendencia es esa, gracias a Dios.
Bien, y voy a hacerte una última pregunta sobre... Es una pregunta relacionada con el género, porque hace 20 años había muy pocas mujeres, ¿no?, al mando de un avión. No sé cuántas habría, no tengo cifras, pero desde luego, si la comparamos con lo que hay ahora, eran mínimas o casi ningunas, ¿no? O sea, ha cambiado mucho la cosa en este aspecto, afortunadamente.
Gracias a Dios está la cosa cambiando, pero además con buen paso. Cuando nosotros empezamos, yo creo que seríamos un 2-3%, yo creo que seríamos 30 y tantas o 40 chicas para unos 2.000 pilotos cuando yo entré, y ahora estaremos en unas 110 para 1.600 que en la plantilla actual. Somos como un 7%, cuando antes éramos no llegaba a un 3, o sea que gracias a Dios la cosa cambia. Esta semana pasada, el día 7 de marzo, hemos hecho un homenaje precioso en Iberia a Bettina Kander. Bettina Kander fue la primera piloto comercial de España. Tuvimos el honor de tenerla en las filas de Iberia. Se jubiló, yo creo que fue en el 2006. Durante 15 años fue la única piloto comercial de España. Una mujer impresionante. Y el día pasado, día 7 de marzo, se le hizo un homenaje precioso y se va a poner un avión a su nombre. Así que todas las chicas y yo creo que todos los compañeros de Iberia estábamos emocionados porque la verdad que es una persona que se lo merece.
Pues, comandante Marta Checa, comandante de Iberia, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y darnos estas explicaciones. Tengo un montón de preguntas, pero no hay más tiempo, pero te agradezco
cuando
mucho
queráis.
Tu tiempo.
Un placer.
Un abrazo, Marta, gracias.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. Veieu, en funció de què parlàvem de pioneres en aquest cas, voleu que acabi d'explicar una història de la Pepa Colomer? Mireu, l'any 1932, i això va ser un gran event, va aconseguir aterrar un Zeppelin a l'aeròdrom de Barcelona, que estava a mig de la ciutat. El canòdrom, on estava el canòdrom, allà estava l'aeròdrom de Barcelona. I va aconseguir aterrar un Zeppelin. Allò va ser un exemple per a altres dones, unes nenes que hi havia allà, en concret una nena, que es deia Dolors Vives, que es va meravellar, coneguda com Lolita Vives, es va meravellar amb aquest... Va ser tot un event, tot allò, i va aconseguir, i va seguir a les seves passes com una altra de les pioneres de l'aviació a Espanya. Mari Pepa, després de la Guerra Civil, es va exiliar a Anglaterra i allà mai més va tornar a pilotar un avió. I li van preguntar, Pepa, i per què mai més has tornat a pilotar un avió? I ella deia, a Anglaterra no hi ha feina per una dona com jo. És a dir, no les deixaven pilotar avions a les dones, cosa que la República sí. Estem a punt d'arribar a 2:15, en un moment parlarem amb Enriqueta i després actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Me voy. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate Maya de 500 gramos a 1,85 euros la Maya, hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el salmón noruego Carrefour por medios o enteros con un precio imbatible de 10 euros con 65 el kilo. O la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de marzo. El mejor precio garantizado. Carrefour.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
En Clinitec son expertos en pérdida de peso con su plan 1-2-3 personalizado y en solo 3 semanas de tratamiento vas a bajar de 4 a 7 kilos. Mira, vamos a escuchar los consejos sencillos de Enriqueta, dietista de Clinitec, para bajar de peso, volumen, de forma rápida, eficaz y segura. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Efectivamente, el plan 1-2-3 es el método más eficaz y natural para perder peso y bajar volumen. Combatir la celulitis, la flacidez, las estrías, el abdomen, sin pasar hambre, sin ejercicio, porque no es un medicamento, es totalmente natural, a base de plantas, vitaminas y minerales, con registro sanitario y no son batidos, Cruz. Sigues comiendo, perdiendo peso, bajando muchísimo, muchísimo volumen y muy rápido, en solo 3 semanas.
Justamente, y en 3 semanas bajamos de 4 a 7 kilos sin dieta estricta, sin matarnos en el gimnasio. Es muy fácil de hacer. Se toman los sobres de naranja, de piña y las cápsulas captagrasas. Es apto para todos, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético, sí, o deportista. Bueno, vamos a pautar. A ver, ¿qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
En la primera semana, Cruz, hacemos una limpieza. Ya perdemos en esa semana 2 kilos, bajamos de volumen, eliminamos toxinas rápido, te despides del estreñimiento y son los sobres de piña.
¿Cómo seguimos la segunda semana?
Pues para conseguir un vientre plano, renovar la flora con los sobres de naranja. Ya bajas 2 tallas, eliminas los michelines y regulas el tránsito intestinal.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Con las cápsulas captagrasas, que además son saciantes, nos ayudan a seguir perdiendo peso sin perder masa muscular, sin efecto rebote, y el resultado en esas 3 semanas en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos.
Pues llama ya, hay un teléfono, ahí está Enriqueta, todo su equipo para atenderte, el 650-51-52-53, y llévate con el gratis con el plan 1-2-3 las 3 infusiones adelgazantes, la detox, la lipo y la diet. Así que depúrate, desintoxícate y vas a bajar ya más de 2 tallas antes de primavera. Bueno, que está aquí ya, ¿eh? Primavera ya está aquí, ¿eh? La meteorológica ya estamos encima. La oficial está a punto de llegar, ¿eh? O sea que hay que espabilar, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina. Y lo mejor, que en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Increíble, ¿verdad? Llama ya al 650-51-52-53. Enriqueta, ¿y si ponemos también el gel?
Es que lo vamos a poner, bien, claro que sí, porque necesitamos lucir tipazo en primavera y este gel que lleva rolón incorporado es ideal para esas zonas más concretas, barriguita, muslos, michelines. Cada día un masaje y estamos estupendos y estupendas.
Pues ahí está.
Y además, espérate, te voy a poner las galletas también.
Hombre.
Y chía.
Y yo me quedé
antes
adelantada
de que me las pidas.
Claro,
Cruz,
claro. ¿Eh?
No pueden faltar tampoco, son unas galletas que se pueden comer desde el minuto cero, que además están riquísimas. ¿Qué tienes que hacer? Llámame ya. 650 51 52 53.
650 51 52 53. Es el plan 123, económico y efectivo. Y ahí estará Enriqueta y todo su equipo, pues, para atenderte sin compromiso y darte todas las explicaciones que te hagan falta. 650 51 52 53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets molt grans. Adeu, adeu, adeu.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Arriba a 1:15 del migdia. De seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, que ve interessant, la meteo, de cara sobretot avui, així que molta prudència i agafarà les primeres hores de demà dissabte, i parlarem del temps, del trànsit i de l'actualitat esportiva, i després parlarem del FLIC. Què és el FLIC? És un festival que celebra la seva 15a edició per fomentar la lectura entre joves i adolescents. Missió impossible, o no? En parlarem també amb la seva directora, la Magalí Homs, i en parlarem de tot això aquí a Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Senyals horàries de 1:15. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. I anem a fer un petit resum, una petita actualització de la informació de serveis, el temps, el trànsit, l'actualitat esportiva. Comencem per la meteo. I és que aquesta tarda esperem pluja a dojo per tot el territori català. Pluja i neu, pluja i neu. Serà més intensa conforme més al nord i menys possibilitats conforme més al sud. Això sí, als ports sí que esperem neu. sobretot hi ha una alerta activada per neu al Pirineu i Prepirineu Oriental. El cas és que les pluges poden fer acte de presència i les nevades seran força importants, així que molta prudència. Tot aquest episodi de pluges i neu s'estirarà fins demà a primeríssima hora. Després entrarem ja en un període més d'estabilitat on no acabarà fet net del tot i les pluges continuaran sobretot dissabte a la tarda cap al Pirineu i per a Pirineu. Tota la zona nord de Catalunya no seran unes coses massa abundants, unes pluges massa abundants, però sí es faran acte de presència. Això sí, diumenge pel matí més estable i per la tarda tornen aquestes pluges, en aquest cas menys abundants, però amb més presència cap al sud. Les temperatures, ple hivern. Estem, les temperatures, hi ha una davallada important i fa aquesta sensació d'estar a ple hivern, així que ens hem d'abrigar i sobretot el dia d'avui, aquesta tarda i aquesta nit, si heu de desplaçar-vos, molta prudència. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments es comencem situant a la C-16 de la zona de Cercs. En aquest punt hi ha hagut un accident múltiple, una col·lisió frontal amb quatre turismes implicats. Els acaben de retirar, tanmateix encara hi ha circulació amb retencions al llarg de 2 quilòmetres en sentit nord, en sentit cap al túnel del Cadí. Pel que fa als accessos principals a Barcelona, en general domina la fluïdesa, tanmateix per Camara estem observant un tant de retencions a la lateral de l'autopista P7, a la B30, a la zona de Barberà del Vallès, un tram de 3 quilòmetres de molta lentitud amb aturades en sentit sud, en sentit Tarragona, també pel que fa a les rondes, aturades a la ronda a dalt a l'altura de la Vall d'Hebron, en un tram de 3 quilòmetres, retencions en sentit Trinitat, també a la Pota Nora, Santa Coloma de Gramenet, hi ha 1 quilòmetre d'aturades cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a les afectacions per neu, en aquests moments hem de destacar que a la Nacional 260 hi ha alguns trams on els vehicles pesants, on els camions hi tenen el pas restringit, com a la zona de Collada de Toses, i també en altres vies de la xarxa viària secundària és obligatori circular amb cadenes, com per exemple a la BB-4031 al coll de la Creueta, també està tallat al coll de Pal, a la BB-4024 per risc de llaus. Acabarem destacant que davant les precipitacions de neu que estàveu destacant a les zones de Pirineu i Prepirineu, demanem als usuaris que aquesta tarda s'hi hagin de desplaçar, es recomana que vagin equipats amb cadenes. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
Moltes gràcies. Bona tarda i bon cap de setmana. Cuida't.
Igualment.
L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel? Companys, bon dia.
Sembla que ja Luis de la Fuente ja ha donat alineació.
Sí, diguem-ne que és el fil...
Bé, alineació, convocatòria.
Convocatòria per als dos països, els dos enfrontaments davant de Països Baixos, creuament de la Lliga de Nacions abans d'accedir a les semifinals. És el fil conductor d'una jornada molt interessant, la d'aquest cap de setmana, però és el fil de conductor i comencem per aquí. Per què? Doncs perquè del Barça ha cridat Cubarsí, Pedri, Mantea, Casado, Lamine Yamal, Ferran Olmo i Íñigo Martínez, que és la gran novetat des de la perspectiva blaugrana d'aquesta llista de Luis de la Fuente. No han entrat ni Gavi ni Valde. I a l'Espanyol també s'han quedat desencantats perquè tampoc ha cridat a Joan García. Insistim, Cubarsí, Pedri, Casado, Lamine, Ferran, Olmo i Íñigo Martínez. Del Barça, no Gavi, no Valde, no Joan García. Sentirem les explicacions del seleccionador Luis de la Fuente en una jornada on destaquen, de fet, els tres partits dels equips catalans de primera divisió, perquè diumenge a les 9 de la nit al Metropolitano, Atlético de Madrid-Barça. En joc, el liderat de la Lliga, i en joc també veure si el Barça és capaç de treure o no profit del desgast de l'Atlético de Madrid a l'eliminatòria de Champions davant del Real i de la seva eliminació. De tot això en parlarem amb un ex de la casa matalassera com Antonio López, lateral esquerre en el seu moment de la defensa de l'Atlético de Madrid. A l'Espanyol, cara i creu, perquè parlàvem de la no convocatòria de Joan García amb Espanya, però sí la de Omar El Hilali amb el Marroc, un espanyol que juga dissabte, demà dissabte a les 4 de la tarda al camp del Mallorca. Està en marxa pràcticament la roda de premsa de Manolo González. Fresqueta, la pregunta sobre la no convocatòria de Joan García amb Espanya i l'elegància, sobretot a les coses del entrenador de l'Espanyol.
A mi no m'agradar, no m'agradaria que vinguin a dir-me com he de pintar casa meva, i òbviament jo no faré el mateix. El seleccionador penso que està fent una gran feina. De fet, venen de guanyar l'Eurocopa i fer un gran treball, que l'equip està jugant a part molt bé, i és una decisió bueno, que penso que l'ha d'explicar el seleccionador més que jo.
Vostè com té pintada la casa seva?
Doncs miri, tinc una gran baralla amb la meva dona per veure quan pintem a casa meva.
Quan?
Quan es pinta, quan es renova la pintura, perquè ara es volen canviar els colors. Però aquest no sé debat... quins colors, si Luis de la Fuente li agradaria els mateixos colors que a mi.
Li diré una cosa, aquest debat em resulta familiar.
Ah, sí.
Mallorca Espanyol, dissabte a les 4 de la tarda, i també dissabte a les 9 de la nit, Girona, València. Atenció, esquins del genoll de Brian Hill, que quedarà fora, evidentment, de la convocatòria. No arriba Abel Ruiz, un partit que més val que el Girona el guanyi si no es vol veure immers en una situació no desitjada, com és mirar ja definitivament cap a baix a la classificació. Michel Sánchez, el tècnic de Montilivi, a la roda de premsa.
És molt important perquè és el següent i perquè necessitem guanyar. No per la classificació, sinó per les sensacions. Penso que els dos últims partits hem fet un pas cap endavant, perquè he vist l'equip més més a prop del que necessitem per guanyar.
Continua tirant d'optimisme, doncs, Michel Sánchez a la prèvia d'aquest partit, que té també la seva importància, aquest Girona-València. Per cert, també demà, per completar el quadre de la lluita pel liderat de la Lliga, Villarreal-Real Madrid. Més enllà del sí. Planeta Futbol, en bàsquet, Eurolliga, aquest vespre.
Quin partit!
Barça-Partizan, el Barça lluitant per sobreviure de moment al play-in d'aquesta Eurolliga. La notícia, jugarà Kevin Panther. Torna Kevin Panther després d'aquesta lesió que el va apartar de la fase final de la Copa. Arrenca el Mundial de Fórmula 1. Farem una ullada amb el Carlos Miquel. I en poliesportiu parlarem també de la presentació de la Marató de Barcelona que es celebra aquest diumenge.
Sí, senyor. Nosaltres l'altre dia vam parlar precisament amb una de les maratonianes que hi participarà, la senyora Palmer, amb pràcticament li queden mesos per complir 80 anys. I participarà. Cada dia s'aixeca a 6:45 del matí per fer entrenaments, corre durant 2 hores i estarà a la Marató d'aquest cap de setmana.
No, no tindria
Barcelona,
vostè una referència de temps de la senyora Palmer?
No la tinc. I a més participa per una bona causa, vol estar recaptant també fons per unes escoles al Nepal. Vull dir, és també una bona causa davant de tot
sí,
això.
Senyor.
Escolta, José Luis, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, senyor.
No et mullis gaire, amb la pluja.
No, amb el pronòstic que ha fet vostè, aviam com m'organitzo per no mullar-me.
Home, avui impossible.
Ho ha tingut difícil, per fer el pronòstic. Estic,
Avui era bastant fàcil perquè ho teníem pluja i neu. Pluja, neu i vent, és el que
pluja,
tenim avui. Pluja, neu i vent, és el que tenim avui. A totes hores i a totes les
amb
comarques.
Amb 3 icones al mapa ja ho tindríem.
Ja està. Doncs quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a nivell esportiu a Esports Cope amb el Joan Ballori. Bé, De seguida parlem de la 15a edició del Flick. La 15a edició del Flick és el cap de setmana, celebrarà el cap de setmana del 22 i el 23 al Disseny Hub de Barcelona, amb un objectiu clar després d'aquestes 15 edicions: la promoció de la lectura en els joves.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid.
¡Bajo!
Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola.
que me he pasado por el Corte Inglés a hacer la compra, que he salido pronto. Hay buenas ofertas. He visto dos tarrinas de fresas de 500 gramos por solo 5 euros las dos. Ah, y me he acordado del café de Starbucks, que se ha terminado. Mira a ver si te acuerdas de algo más y aprovechamos.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Produït per l'associació sense ànim de lucre Tantàgora, 15 anys fa del Flic. Són els que organitzen el festival El Flic. És bàsicament un referent, ja està més que consolidat com un referent en la promoció de la lectura a través del joc i l'experimentació, a través de la mediació literària. És a dir, és fomentar l'ànim de la lectura en els joves, en els més petits de la casa, no? Aquesta 15a edició celebrarà el cap de setmana del 22 i 23 d'aquest mes al Disseny Hub de Barcelona, però en parlem d'això i en parlem del problema que tenim amb la comprensió lectora, que llegeix és la gran solució, la gran vacuna per deixar enrere la greu manca de comprensió lectora que tenim a Catalunya en els joves, no? Parlem amb la directora del FLIC, la Magalí Homs. Magalí, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què tal? Una nova edició del FLIC. Això va bé, no?
Això va molt bé, perquè ja són 15, aquest any estem d'aniversari, ens estem fent adolescents, amb tota la passió que això comporta.
15 anys, adolescents, està bé, 15 anys en aquest cas. Bé, per aquelles persones que diuen el Flic, que ho senten per primera, ho escolten per primera vegada, què és el Flic?
Mira, el FLIC és un festival que el que vol és això que tu deies de la comprensió lectora. Hi ha un pas previ, que són les ganes de voler llegir, les ganes de voler obrir un llibre i les ganes de voler escoltar i que t'expliquin contes. I el FLIC el que es dedica és a promoure una programació per famílies on la gent tingui ganes de mirar, tocar, escoltar, olorar i llepar llibres.
Bàsicament estem no només promocionant la lectura i promocionant la lectura a través del joc, en tot cas possiblement una manera, i és una de les portes bones que hi ha també per entrar a les ganes de llegir.
Sí, perquè mira, els humans som així, que quan ens ho passem bé fent una cosa, tenim ganes de repetir-la. Per tant, al FLIC que procurem tenir experiències literàries, que són unes instal·lacions que produïm des del festival, val? Que són molt lúdiques, que sempre amb una excusa literària farem que la gent obri, tanqui, miri llibres, llegeixi, però sense que els hi diguem que llegeixin. Per tant, és un espai en família per passar-s'ho bé amb la literatura, que nosaltres sabem que això el que fa és que a poquet la gent tingui ganes de llegir.
Ostres, però no és una tasca fàcil, eh?
No, és una tasca que dura tota la vida. Això de tenir ganes de llegir és una cosa que s'ha d'anar cultivant poc a poc i bona lletra. Ens ajuda a passar-nos-ho bé amb la literatura, ens ajuda a estar en contacte amb creadors a través i amb l'excusa literària, que això també ho trobareu al FLIC, trobareu il·lustradors, trobareu gent de l'audiovisual, trobareu gent que es dedica a vincular la literatura i els artistes per criatures molt petites. Per tant, estar en contacte amb les arts conjuntament amb la literatura també suma a poder fer aquest xup-xup per tenir ganes de llegir.
El FLIC va néixer el 2010 i ha evolucionat molt en aquests 15 anys. Què hi trobarem en l'edició d'enguany?
Doncs hi trobarem tres espais, un per famílies amb fills de 0 a 5 anys, un altre per 6 a 11 i un per més 12, o sigui, a partir de 12 anys. Cada un d'ells és un espai separat on hi ha una programació adequada per aquestes edats. Hi trobarem experiències, que són aquestes instal·lacions lúdiques a partir de la literatura. Hi trobarem artistes a cada un d'ells i també hi trobarem uns espectacles.
Quina és la clau perquè un nen s'interessi per la lectura? Hi ha una clau determinada a casa, per exemple? No sé, què s'ha de fer?
Mira, s'ha d'anar a poc i bona lletra, sense pressionar, des de casa, compartir espais de lectura i deixar fer i respectar els ritmes de cadascú. Quan estem parlant de foment del gust per la lectura, insisteixo que aquest és aquest pas previ que necessitem cultivar perquè tinguin ganes de voler entendre allò que diuen els textos. Per tant, a casa, relaxem-nos, aquelles famílies que són molt lectores, tenen moltes ganes que els seus fills de seguida siguin lectors, i hem d'anar a poc i bona lletra, els hem d'explicar molts contes i els hem de llegir molts llibres quan són petits, i els hem d'anar acompanyant sense que se'ns noti molt, diguem-ne, durant tota la seva vida en el seu procés lector.
Tu creus que tot això comença pels pares? És a dir, més o menys ho acabes d'explicar, no? Però, clar, si els pares, si els nanos no veuen que els pares llegeixen o tenen un costum de llegir, suposo que tampoc a ells se'ls encomana, perquè tenen un comportament molt, molt d'imitar, no?, el que veuen a casa.
Sí, és un factor important, però no és l'únic. Per tant, no ens carreguem de tota aquesta responsabilitat. És,
no? Jo ja, si no, plan, jo ja anava allà a carregar-s'ho tot als pares, ja, directament.
Exacte, no? Sí, és evident que sí, que està molt bé que els pares llegim per poder transmetre aquest hàbit, però també hi ha criatures que estan en entorns familiars no lectors que són lectores. Per tant, vol dir que és... Hi ha molts factors que influencien el que passa a casa, influencia el que passa a l'escola i influencia la societat en general.
Doncs serà el 22 i el 23 de març al Design Hub de Barcelona, on tindrem aquesta 15a edició dels FLIC per gaudir de la lectura i fomentar la lectura a través del joc, entre altres coses, amb aquests tres espais que hi trobarem. Magalí Homs, directora del FLIC, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet del festival. Moltes gràcies i bona lectura.
A vosaltres, gràcies.
I de seguida parlem de cinema i en parlem aquí a migdia a COPE a Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú mi corazón te lo ibas a romper.
Parlem de cinema. I parlem de cinema amb una persona que veu pel·lícules que possiblement ni tu sabies que existien. Pel·lícules que són coses superrares i que a vegades hi ha cabres que quan veuen aquesta pel·lícula vomiten. Tenim el Tai Sankau, crític de cinema. Com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus. Com estem?
Molt bé, doncs encantat de tenir-te aquí amb tu i esperant, cofoi, esperant a les recomanacions que ens portes avui.
Doncs mira, avui tenim coses molt interessants. Hi ha un títol que és el que jo vaig directament. Només veure el nom, el títol, ja està, dic, aquesta.
Vale, no, surti, no busques més, no?
Surti,
ja està.
Surti el que surti, jo me'n vaig directe cap a això i després ja veurem la resta. És una pel·lícula que es diu, una pel·lícula documental que es diu Lumière, l'aventura continua. I per què? Doncs perquè és la reconstrucció, la neteja de les pel·lícules originals del Lumière.
Ah, sí?
Clar, home, clar, sí. Són les primeres pel·lícules, no, bueno, dels germans.
Dels germans Lumière, en aquest cas, germans. sí.
Lumière, no Grumière.
No Grumière, no Lumière.
I clar, o sigui, poder veure en pantalla gran, per fi, aquestes coses... que és el màxim, o sigui, no hi ha res millor, és l'origen del
mira,
cinema.
Mira, estava pensant, jo i aquest cap de setmana em vaig a veure unes pel·lícules dels germans Lumière.
Home, clar.
Por ejemplo, Salida del Trabajo, és una d'aquestes,
sí,
no?
Sí,
Salida
sí,
del
sí,
Trabajo,
sí.
Que aquesta... va ser la gran primera pel·lícula, vamos, emocionantíssima, una cosa... I
imatges que a vegades no tenen ni història, que només són escenes.
Escenes, tal qual.
Escenes, però, clar, estan netejades i polides, i les podem veure, o sigui, no amb el gra que normalment es poden veure amb vídeos o a vegades que ha sortit a televisió, no? Que encara no estaven netejades aquestes
cintes imatges.
Aquestes cintes, aquestes, el cel·luloid, no? I ara sí, ara ho podem veure com ho van veure a la seva època. I veure-ho en pantalla gran, doncs això és un miracle i és un regal pels ulls.
Però això on es veu, això?
Com on es veu?
A totes les pantalles?
Al cinema.
Però a quin cinema? A qualsevol? És una estrena a qualsevol,
sí,
a tots,
sí,
els cinemes?
És una estrena, doncs, home...
O sigui, no és una estrena agafa pasta, vull dir, una estrena woke, no, esto ho pots veure a la Filmoteca, però a la sala no, C ja, de la Filmoteca on caben 10 persones.
Home, no, és una estrena, com dir-ho, doncs, super mainstream, no?, per tots els jocs, no?, però hi ha alguna sala que l'estrena.
Reventarà Guixet, això, eh?
Home...
Això tiene pinta de...
Però aquestes coses s'han de conservar i s'han de difondre.
Aquí estic d'acord amb tu, eh?
Això, importantíssim. I és una pel·lícula documental. Escoltem una mica el...
Endavant.
Lumière gira la manivela y la gran historia nace con el logro técnico de un aparatito de hierro y madera de contornos perfectos. Hace 130 años que los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo. Ya estaba todo. La comedia, el drama, la interpretación y los rostros...
Bàsicament...
Estic durant ja, eh?
Però té un interès històric brutal conforme a difondre la història del cinema i de tot el que ha vingut després.
És que ja t'ho dic, jo, aquestes pel·lícules a mi em fan plorar, no?
Ja.
Imaginar, doncs, clar, en aquell moment els
ja
gairebé els anomenaven bojos, no?
És un mocador, un paper per aixugar aquestes llàgrimes que cauen?
Sí, sisplau. Sí. Bé, doncs ara et parlo d'una pel·lícula molt més comercial, absolutament diferent, una pel·lícula que, menys mal que per fi trobem un tràiler en català, una pel·lícula que la podeu trobar als cinemes en català i que es diu Wolfgang.
Ara que la mare no hi és, aniràs a viure amb el teu pare.
És allà, amagat sota la taula.
Hola, tu.
De veritat quedarà a viure amb aquest senyor?
Doncs aquest és el meu piset. I a partir d'avui també el teu, eh?
T'hi veus capaç o necessites 10 anys més per sentir-te preparat?
Molt bé, de què va això? És el senyor, és el trailer aquest que va pululant per totes les xarxes del nano aquest que toca el piano i demés?
Aquesta és.
Molt bé.
Sí. Doncs una història que ens parla d'un nen superdotat que doncs només té 10 anys i toca el piano, ja l'has vist, no? Com és superdotat com tu, no?
Exactament, jo ja em veus. Jo una dotació fantàstica intel·lectual.
Sí, i aquest nen, doncs, resulta que vivia amb la seva mare, la mare, per desgràcia, es mor, i ha de tornar a viure amb el seu pare, que no el coneix. I el seu pare és un aspirant a actor, que es veu en el dilema d'escollir entre la seva vida professional, que està una mica, doncs, a la corda fluixa i que, doncs, s'ha de preocupar per si mateix, o estar-se també per un nen que és diferent a tota la resta i que té unes necessitats diferents a les de tothom. I, doncs, això és una comèdia familiar que té les presències, per exemple, d'Alberto Romero i de la Àngels Gunyalons, que feia molt de temps que no sabíem res.
És comèdia? T'apuntava més a drama que no pas comèdia. Em donava aquesta sensació quan ho veia.
És un melodrama. Ah. Una mica de tot. Hi ha tocs de comèdia i a tocs més dramàtics.
D'acord, hi ha una mica de tot, sí.
Dir-te que està a caure, doncs, la sèrie que jo estic desitjant veure, que és Andor 2, la segona part d'Andor, a Disney Plus, i que han fet perquè la gent s'enganxi, han pujat a YouTube els 3 primers episodis de la primera temporada gratuïtament. O sigui que podeu gaudir d'aquesta sèrie que és de Star Wars i que està feta, doncs, per la gent que no li agrada Star Wars. És una sèrie, doncs, amb un registre diferent, un registre molt més adult, i podeu veure 3 episodis gratuïts a YouTube.
Però,
magnífics.
Per gent que no li agrada Star Wars, una cosa basada en Star Wars?
Sí.
És com esto?
La visió adulta de Star Wars. Un dels personatges de la pel·lícula Rogue One, doncs, el Andor.
Però què m'estàs dient?
Sí.
Que no hi ha visió adulta a Star Wars, ni a cap de les seves pel·lícules?
No, perquè aquí deixa de banda...
M'estàs trencant el cor, què m'estàs dient?
Doncs que Star Wars s'ha fet gran. home, ja hem passat uns anyets, no? I per la gent que va veure aquella pel·li i que vol conèixer una mica el rerefons, una mica, doncs, d'on ve la rebel·lió, no? O sigui, la rebel·lió està a la primera pel·lícula, doncs, ja lluitant, però d'on venen? I per què? I com s'ho van fer? I sobretot, per exemple, la gràcia és...
Saps que jo vaig anar a l'estrena?
Sí.
De la Guerra de les Galàxies. Jo. Ara, episodi 6, hem episodi 6, però en la seva...
Jo també.
Episodi 6. Saps que això sí? I era l'any 1978?
Sí, sí. Doncs ara els problemes... O sigui, els problemes creixen, no? Perquè...
I tant que creixen. Em creix el... tot, menys el pèl, el cabell, que cau.
Això, la rebel·lió, com està financiada? O sigui, tenen problemes amb els bancs. Hi han registres dels moviments econòmics i tota la resta. Bé, i dir-te per acabar que aneu a Disney Plus perquè una de les sèries més esperades també de la temporada ja està en marxa i no està tenint doncs, molts visionats, no tant com s'esperen. Ja van per l'episodi 3 de 8 de la sèrie Daredevil Born Again.
Però també me criaron... para creer en el castigo.
I això de què va? Què ens trobem amb tot això? Amb aquest senyor que crida tant i que cau per mil llocs a l'hora.
No t'ha fet mal? No,
jo, només de sentir-ho, ja se m'han trencat tres ossos del cos.
T'he posat els millors diàlegs de la sèrie. Bé, no. Realment, m'he saltat la part del diàleg i he posat això que m'agradava més.
Ja, va, jo veig, ja, sí. Ja directament.
També és el mateix, per tots els fans, o per dir, per tota la gent que no li interessa gaire el món Marvel i que troba una mica ridícules les pel·lícules de superherois, aquesta també és una visió adulta dels superherois. Està... Diguem-ne que és la quarta temporada no oficial del Daredevil que es va fer a Netflix. Una sèrie, doncs, fosca, violenta, amb una trama, doncs, diferent de la gent amb superpoders, sinó que és una trama, doncs, també... una trama política, sí. Immobiliària, i que, doncs, ens porta una persona, un advocat sec, que baixa als inferns. I això és una història de redenció, de religió, de trobar els valors doncs, catòlics, familiars, una moral forta enfrontada a tot el que és el món de la corrupció amb un vilià, que és el millor vilià de tot Marvel, el Kingpin, sí. Que és un senyor gras i que, doncs, que té molta força, ja està.
És una d'aquelles pel·lis que crec que funcionarà i que en aquest cas Daredevil sí. És un personatge molt xulo.
Està molt ben desenvolupat. És una primera temporada de 8 episodis i el 2026 sortirà la segona temporada amb 9 episodis més. Però és sèrie, eh? No és pel·lícula. Sèrie. Mm-hmm. I, doncs, una sèrie totalment recomanable.
D'acord. Mira, aquesta m'ha agradat, eh? Hem començat Dumier i acabem amb el Daredevil.
Tot bo, eh?
Avui, molt bé.
No em diguis que no.
És brutal. Només ja estic comprant les crispetes. Taisan Kao, escolta, moltíssimes gràcies.
De res, a tu.
Passa un bon cap de setmana.
Igualment.
I nosaltres estem ja encarant cap a les 2 de la tarda. Ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Ara en res, arribem a les 2 i continuem. Primer, rebi la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Ara arribem a les 2 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda i un millor cap de setmana.